Bon dia, la borrasca Regina deixa registres de més de 200 litres per metre quadrat a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Un cap de setmana i uns darrers dies a casa nostra marcat per aquestes pluges. En números concrets a Santa Pau, per exemple, han caigut 227 litres per metre quadrat. En altres punts, com a Mieres, per exemple, n'han caigut 183. A Bianya se n'han registrat 165 i a Olot 145. Uns dies on hi ha hagut incidències lleus, especialment en molts punts de la xarxa viària i en passadissos de diferents municipis de la comarca. De seguida en fem balanç i en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 9 de març de 2026.
El dia en 4 minuts.
La dona va aconseguint la igualtat, però encara queda molta feina per fer. És una de les conclusions que ens deixa aquest 8M. Per exemple, a Santa Pau ha nascut una nova entitat anomenada La Greda. Jordi Turull diu a Olot que, tot i que els pressupostos d'Illa tinguin bones partides en determinades qüestions, és més important tenir present que està en joc a l'orientació del país. Respon així al fet que Junts tombi uns pressupostos que contemplaven 6 milions d'euros per la variant. L'oficina de turisme d'Olot estrena els tallers creatius infantils Petits Exploradors. Es tracta d'una oferta més pensada per a un públic familiar, en el qual, a través de la pràctica, es dona a conèixer el patrimoni cultural i natural de la ciutat. En esports, el grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot es proclama campió de Catalunya. El conjunt entrenat per Ricard Planell i Esther Fàbrega ha quedat en primera posició aquest dissabte a Granollers amb un total de 43 en 25 punts. En futbol manen el camp però no el marcador. La Unió Esportiva Olot va encaixar ahir al migdia una derrota cruel i dolorosa per 1-0 a Terrassa. L'equip de Roger Vidal va perdre un partit que va dominar de principi a fi. En hoquei patins, l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis davant del Vendrell. Un gol de Marc Palau a 27 segons pel final va igualar a 2 al partit quan els olotins tenien a tocar la victòria. I a la contraportada parlarem de Can Vaireda, que vol reobrir com a casa museu a partir de 2027 i recuperar així el seu esperit artístic. La històrica casa pairal de la família Vaireda, Joaquim i Maria Vaireda, inicia una nova etapa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Educació arriba a un acord amb Comissions Obreres i UGT per incrementar un 30% el complement salarial i abaixar ràtios. El pacte inclou gairebé 300 milions més per a la inclusiva, un complement retributiu per al PAE i cobrar pernoctacions. Tot i aquest acord, de moment USTEC manté la vaga prevista per d'aquí uns dies al llarg de tota una setmana. Elite Taxi proposa que la nova llei del sector permeti a les BTC bescanviar la seva llicència per una temporal de taxi. L'organització creu que serà bo per a tothom perquè la flota serà més eficient i s'incorporarien uns 1.500 vehicles. El jutge admet a tràmit la segona denúncia contra Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual. Els fets haurien passat 8 dies després de la presumpta agressió sexual a Elisa Muilea, la primera de querellar-se contra Errejón. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes per una agressió sexual en grup al districte de Sant Andreu de Barcelona. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre. També en successos ha tingut un menor a Figueres per conduir temeràriament una furgoneta robada, anat drogat i fugir d'un control. L'arrestat va acabar encastat al vehicle contra una pilona de ferro. I a la pàgina internacional, un incendi a tocar de l'estació central de Glasgow provoca desenes de cancel·lacions de trens. El foc ha afectat un edifici comercial de 4 plantes que s'ha enfonsat parcialment.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. Comencem la setmana amb una mica més de fred, ha baixat la temperatura, especialment a muntanya, a Olot, hem baixat a 2 graus, igual que a la Vall d'en Bas o Sant Feliu de Pallerols, 0 graus a Puigcerdà, a Camprodon, a Molló i a dalt del Montseny, 7 graus a Figueres de les més altes, boira alta a la Plana de Vic i algun banc de boira a tocar de la costa, com ara Roses o l'Estartit. Tot això en un dia variable, hi ha tempestes dins del mar cap al Golf de Lleó, no descartem algun ruixat que pugui entrar per l'Alt Empordà, a la Costa Brava, i al llarg de la tarda més ruixats a comarques interiors, difícilment cap a la Costa Brava, i per tant estaríem parlant de Pirineu Oriental, Osona, Lluçanès, Garrotxa, Guilleries, també potser cap al Gironès, zones interiors i de muntanya de l'Alt Empordà, localment amb 4 trons, fins i tot amb calamars, a la cota de neu 1.500 metres. Aquesta matinada ha fet fred a muntanya, 5 sota 0 a Núria, 6 sota 0 a la Tosa i a Ulldeter. S'ha notat la baixada de temperatures després de la petita nevada de diumenge al vespre al Pirineu, o 2 sota 0 a la Molina, a la cota 1.750. Demà un dia també variable, mig ennuvolat, boira al matí, la temperatura no canvia, de dia sempre estarem entre els 14 i 17 graus aproximadament, i a la tarda, novament, ruixats a comarques interiors, no semblen intensos. Dimecres puja una mica la temperatura i molt poca pluja, dia variable, mig ennuvolat, però potser més clarianes, amb més estones de sol. Els ruixats de tarda serien aïllats al voltant d'Osona, Guilleries, Collsacabra, en aquest sector, i potser el Pirineu Oriental, poca cosa. Tot això preveient que potser el cap de setmana baixi més la temperatura i cap a divendres ni tot dissabte podria arribar un front de pluja i neu, neu a cota més baixa.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 9 de març de 2026, dia marcat després de la meteorologia que especialment va afectar casa nostra entre divendres i al llarg d'aquest cap de setmana. Una borrasca Regina que ha deixat, compte, registres de més de 200 litres per metre quadrat a la comarca. Per exemple, en el municipi on hi ha caigut més aigua al llarg d'aquests darrers dies ha estat a Santa Pau, on n'han caigut un total de 227, mentre que, per exemple, a Mieres n'hi han caigut 183. Altres punts com Bianya s'han han registrat 165 i a la capital de la Garrotxa 145 en un cap de setmana i en uns dies també marcats per algunes altres incidències degudes a la meteorologia. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
La borrasca Regina ha deixat registres de precipitació importants a la Garrotxa des de dijous fins a la matinada d'aquest diumenge. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 25 estacions catalanes on s'ha registrat més pluja figuren fins a 6 municipis de la Garrotxa. Destaquen els 227 litres per metre quadrat caiguts a Santa Pau. A Mieres n'han caigut 183, a la Vall de Bianya 165, a Olot 145, a la Vall d'en Bas 124 i a Maià de Montcal 123. També destaquen els 108 litres per metre quadrat caiguts a Sant Feliu de Pallerols, segons meteoguilleries.cat. Segons dades oficials, en algunes zones de l'Alta Garrotxa, com és el cas de Llurona, s'han superat els 250 litres per metre quadrat. Les pluges d'aquests dies han fet pujar el nivell de rius i rieres a conseqüència de les precipitacions d'aquest hivern i pel fet que el sol no absorbeix més aigua. Això s'ha fet visible al riu Fluvià, però també al Brugent i altres rieres d'arreu de la comarca. Pel que fa a les afectacions, destaca la gran quantitat de passos per rius i rieres que han quedat sobrepassats per l'aigua i que han deixat incomunicats alguns veïns i veïnes de la comarca durant algunes hores, com ha estat el cas dels Angles a Montagut. També s'han tancat passadissos a la Vall de Bianya, a Argelaguer, a Sant Jaume de Llierca, a Sant Ferriol, a la Vall d'en Bas i arreu de la comarca. A les Planes d'Hostoles també van tancar els accessos a zones atractives on fer senderisme o sovint freqüentades per visitants, com per exemple els Gorgs. També s'han tancat rutes senderistes afectades per esllavissades. La borrasca Regina també ha generat filtracions d'aigua als túnels de Bracons i alguna inundació als túnels de Collabós. Precisament, a l'N260 Aquest cap de setmana els vehicles que anaven direcció Ripoll per Bianya han hagut d'agafar vies alternatives, com per exemple la carretera de Vallfogona de Ripollès, a conseqüència de l'esllavissada que hi va haver divendres a la tarda a la carretera que uneix Sant Joan de les Abadesses i Ripoll i que va provocar una persona ferida. Tot i que la borrasca Regina ja ha passat, s'espera que durant la setmana hi continuï havent pluges. Des dels ajuntaments es fa una crida a seguir les indicacions i a tenir precaució a l'hora de creuar rius i rieres.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La dona va aconseguint la igualtat, però encara queda molta feina per fer. És una de les conclusions que ens deixa el 8M d'ahir diumenge. A Santa Pau ha nascut, per exemple, una nova entitat anomenada La Greda, que pretén posar en comú joventut i experiència, informa Joel Tallant.
Neix La Greda. Santa Pau estrena una nova associació que pretén ser un punt de trobada entre dones de diferents generacions. L'objectiu és organitzar activitats conjuntes per ajudar-se mútuament en temes com, per exemple, l'esquerda tecnològica.
L'objectiu de l'associació és doncs, tenir tota l'experiència de les persones grans de Santa Pau i després l'empenta del jovent, perquè entre unes i les altres s'aprèn moltes coses.
A la presentació hi ha assistit la presidenta de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, Catalina Selles, perquè encara queda molta feina per fer per aconseguir la igualtat entre homes i dones.
Arribar a l'igualtat de feines, d'oportunitats, de salaris, al territori, el sostre de vidre, eliminar la violència. Hi ha tants reptes pendents que ja hem guanyat molt, ja hem avançat molt, però encara ens queda molta lluita per fer.
La diputada de Junts, Anna Navarro, ha dit que, malgrat les diferències, Catalunya és puntera en els drets de la dona.
No m'agrada comparar altres països, però quan mires Catalunya amb altres països, de moment estem tirant endavant molt bé. Som ja dones molt i molt potentes, molt fortes, molt intel·ligents, però encara no som on som. On volem estar.
La consellera comarcal d'Igualtat, Blanca Roca, assegura que la lluita ha de continuar no només el 8M, sinó cada dia.
Pues continuar lluitant perquè ens hem de fer valer i canviar el món que s'ha fet per homes, que sigui fet per les dones.
La trobada ha servit per posar sobre la taula exemples de masclisme que es troba la dona i que sovint tenim massa normalitzats.
A la pàgina política, Jordi Turull ha dit a Olot que, tot i que els pressupostos de Salvadella tinguin bones partides en determinades qüestions, és més important tenir present què està en joc a l'orientació del país. Respon així al fet que Junts tombi uns pressupostos que contemplen, recordin, 6 milions d'euros per a la variant. Ho ha dit en el marc del cicle de conferències Junts Respon, que ha fet aturada a Olot per escoltar les demandes, necessitats i preocupacions dels veïns i veïnes de la ciutat.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha visitat la Garrotxa. Preguntat sobre la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat, els quals inclouen una partida de 6 milions d'euros per la variant, ha dit això.
Els pressupostos s'han de valorar en el seu conjunt. I uns pressupostos que arriben al Parlament pactats amb els comuns, en què bàsicament el que es copia és el model Colau de Barcelona, són uns pressupostos que mai podran tenir el suport de Junts per Catalunya. Per què? Perquè es dediquen encara a collar més a la gent a impostos, perquè incentiven més la cultura del subsidi que la cultura de l'esforç, que és la que ha d'haver aquí, perquè la cultura de l'esforç no té premi, perquè es castiga les classes mitjanes i treballadores, i per tant està molt bé que hi hagin partides per una determinada actuació, però ens hi estem jugant al conjunt del país, doncs quina orientació donen.
Turull ha vingut a Olot acompanyat per dos garrotxins, el diputat al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, i el senador Francesc Ten, en el marc del nou cicle de conferències que impulsa el partit i que porta per títol Junts Respon, que pretén apropar-se als municipis i copsar les necessitats dels veïns i veïnes. En parlen Agustí Arbós i ell mateix.
Per transmetre aquelles preocupacions que els olotins i olotines ens feu arribar dia a dia pel carrer i mirar de trobar-hi solucions, totes aquelles que no estiguin a l'abast del mateix ajuntament, doncs de les institucions on tenim representació de poder-les lluitar, no? Teníem un exemple amb la llei contra la multireincidència, que era una iniciativa de Junts clau i que a més enfoca en un dels temes que segur que parlarem avui, que és la seguretat.
Coincideix amb el seu primer any de mandat i per nosaltres la manera d'entendre i de fer política justament de l'alcalde l'Agustí és un referent que nosaltres és el que intentem doncs, fer a nivell de Catalunya. El fet de primer ser molt proper a la gent, escoltar molt a la gent, perquè si no escoltes no entens i a partir d'aquí tenir un projecte.
La fiscalitat, el finançament o la seguretat han estat algunes de les qüestions que es van tractar.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'oficina Turisme d'Olot estrena els tallers creatius infantils Petits Exploradors. Es tracta d'una oferta més pensada per un públic familiar, en el qual a través de la pràctica es dona a conèixer el patrimoni cultural i natural de la ciutat. Enguany, des de l'oficina de turisme, també s'ofereixen prop d'una cinquantena de visites guiades.
L'oficina de turisme d'Olot estrena tallers creatius per infants entre 3 i 8 anys. Sota el nom Petits Exploradors, es pretén posar en valor el patrimoni cultural i natural de la ciutat i a la vegada seguir treballant per fomentar un turisme sostenible, responsable i familiar. Es faran un cop al mes. En parla Eva Duran, d'Educart.
Un taller on treballem doncs, amb pigments i fem servir una tècnica, és el trem d'ou, per exemple, que és la mateixa tècnica que s'utilitzava a l'època del romànic. No? I així d'alguna manera contextualitzem, per exemple, amb totes les ermites i esglésies romàniques que podem trobar a tota la Garrotxa. A partir d'esdeveniments locals, a partir de la cultura popular, de les tradicions que són molt identitàries d'Olot i de la comarca, i per tant també tenim tallers que fan referència a tot això. Un dels tallers, per exemple, que puc explicar ara, per exemple, és un taller que d'il·lusions òptiques a partir de les imatges dels gegants d'Olot, per exemple, quan vingui ja cap a les festes d'altura, o, per exemple, el taller d'estampació sobre els colors de la tardor i poder parlar, no?, contextualitzar-ho amb tots els paratges que tenim.
Paral·lelament se segueixen oferint visites guiades per descobrir espais i edificis icònics de la ciutat. En total, fins a 47 visites, com per exemple els imprescindibles d'Olot, Olot mil·lenari, Olot modernista, els carmelites d'Olot o Olot a través dels rètols emblemàtics. A la Basílica de Sant Esteve i al Santuari d'Altura se segueixen oferint visites, també escolars. En parla Sisu Casa de Vall, guia de Sant Esteve i Altura.
Una de les coses que busquem quan fem aquestes visites, l'equip, és que la gent, quan fa aquestes visites, per exemple, en aquest públic més general, aprenguin la riquesa que tenim, o descobreixin i aprenguin la riquesa que tenim a Olot, però que aquest fet el facin de manera que es gaudin de la visita.
I també es busca potenciar i visibilitzar tot el patrimoni present al convent del Carme d'Olot. En parla Carme Grau, historiadora.
Un serà per Setmana Santa, que és quan s'exposaran els passos de Setmana Santa que hi ha a l'Església del Carme, a part de la visita. Estem treballant un projecte que espero que tiri endavant, que és una exposició de Mares de Déus vestides del Carme a l'època, el dia de la Mare del Carme i el 18 de juliol. I finalment doncs, una jornada de patrimoni.
L'any passat més de 19.000 persones van dirigir-se a l'oficina de turisme d'Olot. En parla Gemma Canalies, regidora de turisme a l'Ajuntament d'Olot.
Hem d'intentar d'organitzar tota una sèrie d'activitats perquè per mantenir aquesta oficina sobretot viva, però que des de dintre també siguem capaços d'explicar tot el patrimoni a més que tenim a la nostra ciutat.
Per a més informació i reserva dels tallers i visites es pot consultar el portal web turismolot.com o bé anar presencialment a l'oficina de turisme.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns, evidentment, amb un sabor molt i molt dolç, perquè el grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, una vegada més, s'ha proclamat campió de Catalunya. El conjunt entrenat per Ricard Planiol i Esther Fàbrega ha quedat en primera posició aquest dissabte a Granollers, amb un total de 43 en 25 punts, a uns 10 punts de distància del segon classificat. Els altres equips del CP Olot no han pogut fer podi en aquest campionat, recordin, com ara explicàvem, disputat al llarg d'aquest cap de setmana a Granollers, informa Aniol Puigbert.
Si era complicat de superar la temporada anterior, les patinadores olotines ho estan aconseguint. El grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, amb la coreografia Estic Enganxat, està agradant al públic i al jurat, que han tornat a otorgar-la com la millor coreografia de les 10 que hi ha hagut en aquest campionat català a Granollers. Les patinadores han sortit en última posició i han aconseguit realitzar un ball una altra vegada impecable, que ha acabat amb una puntuació de 43 en 25 punts. Després del ball, algunes de les patinadores es mostraven més que satisfetes de la feina feta i d'aconseguir quedar en primera posició.
Jo penso que totes, parlo en nom de totes, que estem molt orgulloses de la feina que s'està demostrant a via pista. Jo crec que no fa falta veure com estem supercontentes.
L'entrenadora Esther Fàbrega recalcava que també les patinadores han hagut d'adaptar-se a aquest canvi d'espai, un espai que respecte al de Fontejau era més gran.
A Fontejau, que la pista és molt petita perquè no es pot fer més gran, llavors és interessant que mica en mica ens la vagin ampliant perquè sembla una tonteria, però obrir la coreografia no és tan fàcil, no és dir córrer una mica més. Han d'anar a les 24, igual d'obertes, igual de tancades, llavors és una feina important. Llavors, si del provincial al Mundial ens van obrint progressivament l'espai, doncs pots anar progressant la coreografia també al mateix moment.
La coreografia representa les addiccions i la perillositat que comporten aquestes mateixes. El coreògraf i entrenador també Ricard Planiol explica d'on sorgeix la idea d'aquesta coreografia anomenada Estic enganxat.
La meva filla gran, que ja no està en l'equip, precisament està estudiant psicologia, ha estudiat psicologia, i va fer precisament les pràctiques amb addictes. Aleshores, a partir d'aquí, se m'ha encendre una mica la bombeta d'aquest col·lectiu, que sí que s'han tocat petites parts amb aquesta idea, però al final va arribar un vídeo a les meves mans que va ser el que em va donar ja com arribar i portar-lo a pista. I la veritat que, d'una cosa a vegades que et passa pel costat és el que sorgeix aquesta idea, que a més creiem que aquests missatges socials moltes vegades són molt bonics i que fa que arribi una mica més al públic.
El CP Olot ha quedat en primera posició, 10 punts de distància del CP Atona, qui ha quedat segon amb 33 amb 91 punts, i tercer lloc ha estat per l'Skating Cunit amb 32 amb 38 punts. El Girona, que en els últims anys estava lluitant amb l'Olot, s'ha desinflat una mica i ha quedat quart amb 24 amb 90 punts. El CP Olot hi participava també amb dos equips més. Les bones notícies també és per al grup de Xou Petit, on l'Olot, tot i no entrar en el podi amb el ball binomi inseparable, ha aconseguit una cinquena posició, una posició que li dona dret a classificar-se per al Campionat d'Espanya.
En futbol manen al camp, però no al marcador. La Unió Esportiva Olot va encaixar ahir al migdia una derrota cruel i dolorosa per 1-0 a Terrassa. L'equip de Roger Vidal va perdre un partit que va dominar de principi a fi. Va xutar fins a 9 vegades entre els 3 pals i no va poder superar Marcos Pérez, el millor jugador del partit, el porter del conjunt agarenc. Els olotins desaprofiten així l'oportunitat de mirar cap amunt a la classificació. Guanyant, s'haurien acostat a només 2 punts al playoff. Amb la derrota, continuen a 5. David Planella.
La Unió Esportiva Olot va tenir un 63% de possessió, va fer 14 xuts, 9 d'ells entre els 3 pals, i va provocar 8 corners, però no va marcar cap gol. I el Terrassa, que sí que en va fer un, sense brillar tant en les dades, es va endur una victòria que l'enlaira la classificació. Els olotins, en canvi, no es poden il·lusionar, són més a prop del play-out a 4 punts que del play-off, que continua 5. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Nosaltres som un equip humil, que venim a un camp, un club com el Terrassa, i ens posem aquí a ser valents, volem la pilota, els hi traiem, som dominadors, tenim ocasions, generem, i ells, amb dues contres ens han generat perill, una d'elles ha acabat en gol, i ja hem continuat, no? Cruel o no, al final va de gols, ells ara estan contents perquè l'han ficat a dintre, tu estàs enfonsat perquè n'has tingut moltíssimes, has dominat el partit, moltes fases del joc, i te'n vas de zero.
Un gol de Mario Domingo al minut 28 de la primera meitat va decidir el partit. El lateral esquerre va superar la trenyina defensiva i Pol Ballester amb un xut ras creuat. Va ser en una de les poques ocasions que va tenir el Terrassa en el partit. Les altres van ser a partir de pèrdues d'un Olot que va tenir el domini de la pilota. L'equip de Roger Vidal va ser amo i senyor de la pilota i va tenir infinitat d'oportunitats per marcar. Sempre, però, va topar amb Marcos Pérez. El porter del Terrassa va ser el millor del partit, aturant ocasions molt clares a Albert López i a Pedro del Campo dins l'àrea, traient una mà a un gran xut de Rubén Henry des de fora l'àrea i fent una doble aturada al mateix davanter a la segona meitat. L'última oportunitat del partit va ser una rematada de Carlos Martínez del segon pal que va sortir a fora.
Crec que no hem estat, no hem tingut la qualitat suficient dintre l'àrea com per posar-la a dintre, tenir el punt de calma, no? Aquestes zones que són més complicades, però bé, venim d'un 3-0, no? Llavors segur que en altres moments han entrat, avui no han entrat i sap greu perquè ja et dic que hem fet, crec que, molts mèrits per treure alguna cosa més.
L'Olot va dominar tots els aspectes del joc menys el marcador i es va endur una factura molt cara de la seva visita a Terrassa, perquè més enllà de la derrota va perdre Víctor Maffeo, lesionat al genoll previsiblement de gravetat. Qui també es va fer mal va ser Martí Soler, que va patir un xoc molt fort amb Marcos, el porter local, i que va fer que el joc estigués aturat molta estona. El partit va tenir gairebé un quart d'hora de temps afegit. Roger Vidal reconeix que la lesió de Maffeo no pinta bé.
El partit està encara mig convalescent, però sembla que ara li hem de fer els punts, i Víctor sí que esperem no pinta bé, la veritat. Esperem que no sigui el que sembla, però les coses no pinten bé.
Amb la derrota a Terrassa, l'Olot deixa escapar una nova oportunitat d'or de mirar cap amunt. Es podia haver costat molt el play-off a només 2 punts i ara continua 5. A més, la Copa del Rei s'escapa 4. L'Olot és a 4 punts del play-out i queda 7 del descens directe. La jornada que ve, els olotins rebran el Torrent, que tanca la classificació al costat del Porreres, dissabte a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot.
I en hoquei patins, l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis davant del Vendrell empatant a 2. Un gol de Marc Palau a 27 segons pel final va igualar el partit, quan els olotins tenien a tocar la victòria. Els vendrellencs van avançar al final de la primera part, però els olotins van remuntar i van ser capaços d'aixecar-ho amb gols d'Adrià Oliveres i Marc Prat a la segona part. Amb aquest empat, l'hoquei Olot trenca una dinàmica de 5 partits consecutius guanyant i s'allunya de la part alta. Empat agredolç de l'hoquei Olot aquest dissabte després de veure com a 27 segons pel final del partit s'escapaven 2 punts. Davant d'una Josep Jou, novament amb una gran entrada, el conjunt garrotxí rebia un Club d'Esports Vendrell en també dinàmica positiva i aspirant a la part alta de la classificació. Un duel que va ser igualat en els primers 25 minuts de joc, amb arribades per dues bandes i sense cap dominador clar. Amb poques faltes, la recta final de la primera meitat va ser d'allò més moguda. En una acció de Marc Prat on va aixecar i picar la bola, els àrbitres van entendre que havia colpejat amb l'estic a un jugador visitant i li van ensenyar targeta blava. Una decisió del tot rigorosa que va provocar les protestes als locals, on Adrià Oliveres i Guillem Raurell van veure la groga per protestar. Després d'aquesta acció, el Vendrell aprofitaria la superioritat numèrica i Marc Palau, amb un xut exterior, marcaria el 0-1 al minut 24. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Els rivals són forts, els rivals tenen molta qualitat, i al final, doncs, avui, també com hem comentat altres vegades, no hem aprofitat la pilota aturada, no hem aprofitat el penal, no hem aprofitat la superioritat de 4x3, i ells al final ens fan els 2 gols en aquestes situacions, no? Tant en el 4x3 com en el 5x4. Per tant, contents perquè seguim sumant davant d'una situació complicada amb les baixes que tenim.
A la represa, canvi de rumb i reacció olotina. Adrià Oliveres marcaria l'1-1 i Marc Prat el 2-1 en dues accions diferents. La de l'empat després d'una passada de Prat que Oliveres remataria el segon pal per superar Xavi Arques i la del gol que significava l'avantatge olotina gràcies a una definició subtil de Marc Prat. L'hoquei Olot havia aconseguit capgirar el resultat per encaminar-se cap a la 6a victòria seguida, però 27 segons pel final es feia el silenci a la Josep Jou i Marc Palau novament marcava i empatava el partit quan els roig i negre jugaven amb 5 jugadors de pista deixant la porteria buida.
Hem de veure què passa a Mundet, hem de veure quants punts tenim i el que està clar és que d'intentar-ho i de lluitar-ho segur tots tenim ganes, com deia en Marc, tots tenim ganes de tenir un objectiu i no quedar-nos allà a terra de ningú.
Un gerro d'aigua freda per un hoquei Olot que suma un nou punt per ja estar a 12 del descens quan en queden 21 per disputar-se. De la part alta es troba a 10 punts el segon el Palafrugell i a 8 del tercer el Club Patí Vilafranca. El proper compromís dels Amics i Ràfol serà diumenge a 12:45 del migdia a Llars Mundet del banc del Barça Atlètic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Can Vayreda vol reobrir com a Casa Museu el 2027 i recuperar el seu esperit artístic. La històrica casa pairal de la família Vayreda, Joaquim i Maria Vayreda, inicia així una nova etapa. Els hereus han impulsat una fundació per transformar l'edifici en un espai visitable que combini memòria i creació contemporània. De moment, el projecte ja ha arrencat amb una sala d'exposicions. Natàlia Moreno.
La contraportada.
És dilluns al matí i fa fred. A l'entrada de Can Vayreda ens esperen en Joaquim i l'Eulàlia Vayreda, descendents de la casa pairal. Pugem les escales quan la casa encara està en silenci. El soroll del centre d'Olot queda fora i a dins tot s'obre a poc a poc. Sostres alts, mobles originals, retrats familiars que et miren des de les parets. Tant de pes històric fa que cada passa vagis amb compte. Els salons gegants amb tapissos i pintures a les parets i al sostre, el despatx i la biblioteca, amb prestatgeries plenes de llibres vells i aquella sensació que allà s'hi ha llegit i pensat molt. Cada sala té més pes que l'anterior i impressiona encara més. Estances, passadissos, la petita capella o el jardí d'hivern amb les cicatrius de les guerres carlines. Les pintures de les parets podrien ser en un museu, però són aquí, a la casa on van néixer. Entre aquestes quatre parets que han vist passar tres segles d'història. És una casa que respira art, cultura i coneixement. I sí, et fa sentir una mica petit. L'últim espai que visitem és l'estudi de pintura, amb el seu cavallet i una paleta de pintura. Fins i tot sembla que encara puguis olorar l'oli i la trementina. Aquesta no és una casa pairel-olotina qualsevol. És la casa de Joaquim Vayreda i Maria Vayreda. Aquí van viure i treballar dos dels noms claus per entendre l'art i la cultura catalana i olotina del segle XIX. Joaquim, referent indiscutible del paisatgisme català. Maria, pintor, però també escriptor destacat i autor de llibres com La Punyalada. De fet, des d'aquesta casa i juntament amb Josep Berga i Boix van impulsar l'Escola d'Olot, que va convertir la ciutat en un dels centres artístics més importants del moment. I just davant hi van fundar El Arte Cristiano, origen del que avui és el Museu dels Sants. Precisament perquè tots els olotins puguin viure en la seva pròpia pell aquestes sensacions i no quedi tancada en l'àmbit familiar, els descendents de la casa han creat una fundació amb la voluntat d'obrir l'edifici a la ciutat i convertir-la en casa-museu l'any 2027. Joaquim i Eulàlia Vayreda expliquen que mentre el projecte avança ja s'ha fet el primer pas visible, l'obertura d'una sala d'exposicions.
La idea fonamental és la de obrir la casa a la ciutat, que pugui explicar una mica la història, que pugui rescatar, retrobar temes de pintura i d'això. I per això hem començat una mica amb la sala d'exposicions, intentant fer una sèrie d'exposicions d'àmbit més gran, d'àmbit internacional, o més gran que l'àmbit local, perquè una mica retrobar l'essència de la casa, que havia sigut un lloc de trobada de molts pintors i un dels principals motius de que Olot sigui un lloc on hagi sigut un lloc molt apreciat pel tema de la pintura, diguéssim, no? I és un projecte que tenim intenció de que el 27 puguem, l'any 2027, puguem començar a obrir-lo i a portar-lo a terme.
Ens farà molta il·lusió que aquesta casa s'empleni de gent.
Sí, sí, sí.
Aquest nou espai arrenca amb un cicle dedicat a quatre artistes, Teresa Gancedo, Magda Bolomar, Josefa Tolrà i Joana Serra. La primera exposició està dedicada a Teresa Gancedo i es podrà visitar fins al 12 d'abril. En dona més detalls la comissària del cicle, Natàlia Chocarro.
El que es tractava és de seleccionar quatre dones creadores, doncs, que tenen, diguem-ne, que fixen la mirada en tot aquest coneixement no escrit, coneixement que parla més de les emocions, de les sensacions, dels somnis. Hem de tenir en compte que es tracta de dones que han treballat als marges, doncs, pel que comentàvem, perquè la història de l'art s'ha escrit des d'un punt de vista paternalista, androcèntric, i aleshores, a més, elles doncs, han treballat des de la solitud de l'estudi. I això és quelcom molt important.
Can Vayreda i la casa que un dia va ser bressol de pintors i escriptors tornarà a omplir-se de passes, de mirades i potser de noves històries l'any vinent. I Olot recuperarà així un dels espais que expliquen perquè la ciutat respira art des de fa segles.
Amb Can Vayreda tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 9 de març de 2026. Ara, com sempre, d'aquí uns minuts, us deixem amb el tercer temps amb en David Planella i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana en l'àmbit esportiu de casa nostra. Nosaltres, als serveis informatius, tornem a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.